Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Són les 12 i un minut. Bon dia, us informa Júlia Julbe. L'executiva del PSOE decideix per unanimitat que José Luis Ábalos entregui l'acta de diputat pel cas Koldo García, antic assessor d'Ábalos detingut per un cas de corrupció en la compra de mascaretes durant el coronavirus. Ho acaba d'anunciar la portaveu socialista Esther Peña.
La Comisión Ejecutiva Federal ha decidido solicitar a José Luis Ábalos la entrega de su acta. Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado ni imputado. No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, no juzgamos. Pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas.
El partit registrarà de manera immediata al Congrés dels Diputats una comissió d'investigació per analitzar la compra d'aquest material sanitari durant la pandèmia del coronavirus. I qui també ha parlat sobre el cas és la presidenta de la Comunitat de Madrid, que ha acusat Pedro Sánchez de voler manipular el poder judicial a favor seu. Isabel Díaz Ayuso creu que Pedro Sánchez ha fet moviments per tenir la justícia al seu favor i cobrir-se les espatlles en cas que finalment es demostri que Ábalos va ser corrupte. Ho ha dit Antena 3.
Y ahora entiendo por qué también el interés de Sánchez por controlar los órganos judiciales. Quizás tenga que ver con esto y es lo que estamos viendo, que las fiscalías no puedan decir nada que no convenga al gobierno y luego la persecución directa a la separación de poderes y al poder judicial en concreto.
Segons Ayuso, des que Sánchez governa, les fiscalies no poden dir res que no convingui al govern i hi ha una persecució de la separació de poders. També s'ha afanyat a desvincular el cas de les mascaretes de Madrid amb el cas Koldo García. Més qüestions. Al País Valencià, la policia científica treballa amb la hipòtesi d'un curtcircuit com a causa de l'incendi a l'edifici del barri del Campanar. 10 persones van morir i 15 més van resultar ferides. Així ho apunten fons del cas a El Español. Els investigadors apunten, com dèiem, a un error elèctric a l'habitatge 86 de la 8a planta d'aquest bloc incendiat. En el moment dels fets, el propietari d'aquest habitatge no es trobava dins del domicili i, per tant, no hi hauria testimonis. Aquesta mateixa setmana, els veïns afectats seran reallotjats a un edifici temporal que habilita l'Ajuntament de València. Es tracta d'un bloc de 130 pisos situat només a 2 quilòmetres de l'edifici incendiat. El govern prioritzarà l'entrada de les persones vulnerables i de les famílies amb fills a càrrec. I abans dels esports, una darrera informació. El Vaticà suspèn avui l'agenda del papa Francesc per lleus símptomes de grip. El pontífex no té febre, però encara no s'ha recuperat del tot. Per tant, la Santa Seu ha suspès, com dèiem, per precaució, els actes previstos per avui dilluns. De fet, dissabte passat ja es va anul·lar l'audiència amb diaques de la diòcesi de Roma. Tot i això, el Sant Pare sí que va resar l'Àngelus aquest diumenge des del balcó a la plaça de Sant Pere. L'última grip que va patir el papa Francesc va ser el mes de novembre passat. A punt d'enfilar les 12 i 5 minuts, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest dilluns amb Pol Corredoira.
Ja coneixem els àrbitres de les semifinals de la Copa del Rei de Futbol. Gil Manzano dirigirà el Reial Societat Mallorca amb Pizarro Gómez al VAR. El partit serà demà dimarts a 2:15 de la nit. Per la seva banda, l'altra semifinal entre Atlètic de Bilbao i Atlètic de Madrid serà xiulada per Martínez Munuera amb Prieto Iglesias al videoarbitratge. El maig serà aquest dijous també a 2:15 de la nit. Encara en futbol, Aleix Garrido, jugador del Barça Atlètic, haurà de passar pel quiròfan. Ho avança el diari Esport, que apunta que té el cinquè metatars trencat, fet que l'obligarà a operar-se i el deixarà fora uns 3 mesos de baixa, tot quan Garrido tornava a un terreny de joc després de l'altra lesió, en aquest cas de caràcter muscular. I atenció al que publica el diari Expansión: la companyia propietària de la Fórmula 1, Liberty Media, estaria interessada en comprar la propietària de la MotoGP, Dorna, amb seu aquí a Catalunya. L'operació rondaria els 4.000 milions d'euros. Fa una mica menys d'un any, totes dues organitzacions es van unir per plantejar la possibilitat de córrer un gran premi amb totes dues categories alhora. De moment, no ha prosperat la idea i ara Liberty vol fer-se amb el control de la Fórmula 1 i la MotoGP, una operació que de produir-se canviaria l'automobilisme.
Doncs amb aquesta notícia acabem. Gràcies, Pol. Més informació d'aquí a una hora, a la una del migdia. Recordin que sempre poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat. Fins la una els deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defense és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defense es prenen còmodes vials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defense de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
No és el que sembla, amb el conflictòleg i mediador de conflictes, Xavier Pastor.
Vuit minuts que passen de les 12 del migdia. Xavi Pastor, què tal?
Bon dia. Bon dia.
Has escoltat la falqueta del programa nostre? Una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Ah, no l'havia escoltat. Està bé, eh? Està bé.
Per allò a la conflictologia.
Bueno, tema clànic.
Som tribu.
Clànic. Bueno,
però benvinguts.
Molt bé.
Escolta, quin tema ens portes avui?
Mira, avui et porto un cas de l'àmbit de l'esport.
Conflictes a l'esport?
Sí.
Però si no n'hi ha.
Bueno, ara veurem. Dale tiempo. No, sí que n'hi ha. L'esport en té de conflictes. A nivell professional no cal dir-ho, perquè obrim un telenotícies, o posem la ràdio, o mirem un diari, i de seguida, quan passa alguna cosa bona o alguna cosa dolenta, apareix.
Estem amb el bar darrerament que...
Per exemple, no? Sumario, televisivo, ha ganat la copa, o ha habido un conflicto. Per tant, l'esport, a més, és present a nostres vides, en el dia a dia. Tothom, qui més qui menys, fa esport, o segueix alguna cosa, o és membre d'algun club, o el seu fill o filla, avui que en parlàveu de nens i pares, doncs l'esport. I en concret parlem de l'àmbit més formatiu, que és allà on cada cap de setmana hi ha una miqueta de liu, als camps de futbol, a les pistes de bàsquet, a les piscines de waterpolo i a les pistes de futbol sala. I avui portem el Juanjo, tenim el Juanjo Capdevila, que ell precisament va posar en marxa un procés de mediació al futbol sala Castelldefels.
Doncs va, de seguida parlarem amb ell, però abans. Juanjo Capdevila, qui és?
El Juanjo Capdevila és el president del futbol sala Castelldefels i del club esportiu 3 Gavà. És el team manager del club Buller Team de la Kings League i de la Queens League. I aquí segur que hi ha coses a dir, també.
Clar, però potser... quan la cosa entra ja a través de xarxes i coses d'aquestes, jo crec que és quan es complica la cosa.
Sí, pensa que avui no li pregunto... Bueno, li pots preguntar si vols, però no l'hem portat per parlar.
No.
Administrador de l'empresa de gestió esportiva JC10, formador de tutors de jocs d'àrbitres del Consell Esportiu del Baix Llobregat, assessor d'entitats socials i esportives en gestió directiva, mediació i resolució de conflictes.
Mm. Doncs de seguida el saludem, però abans sí que et vull preguntar, Xavier, si el món del... És a dir, si el conflicte entra tant al món de l'esport, perquè és on entren els nostres instints més animals, per dir-ho d'alguna manera.
Entren en joc els nostres instints animals perquè al final el que tenim al davant és una competició. Una competició on algú guanya i algú no ho fa. Deixem-ho que ho digui així, no diré que perd, eh? Uh-huh. Perquè qui més qui menys, els que han competit en alguna activitat esportiva, quan entres en un camp de joc o en una pista, la que sigui, vas a jugar però vols guanyar. El problema el tenim en la manera d'entendre la competició, com en el cas de quan tenim un conflicte, és la manera d'entendre, de viure'l, de gestionar un conflicte. I malauradament, des de fa un temps ençà, doncs vivim la competició a un nivell molt extrem. És a dir, la gent ho viu com si allò s'acabés aquell dia. I també hi ha una manca, diguéssim, d'entrada, d'entendre com s'ha de competir, com s'ha d'animar i com s'ha de treballar el futbol, el bàsquet, el futbol sala o el waterpolo formatiu. Insisteixo, formatiu, que és el de les categories més bàsiques, les categories de nois i noies, nens i nenes, que competeixen, que van a practicar esport i que acaben aplicant allò que els ensenyen. Això és molt important, allò que els ensenyen en un partit de futbol, un partit de bàsquet, És a dir, la competició serveix per poder aplicar allò que t'han ensenyat, gaudir-ne, i, evidentment, si em segueixes el fil, te n'adonaràs que tu no pots anar a una competició, no pots competir, no pots practicar l'esport si no tens al davant algú que fa el mateix que tu. És a dir, un altre club, un altre equip, i sense ell no pots fer tot això que estem dient. I pel mig hi ha una figura, que és l'àrbitre, que el que ha de fer, d'alguna manera, és fer que aquests dos equips respectin les normes del joc. Això, d'entrada, no sembla pas conflictiu. El que passa és que ens n'adonem que les portem ja des del 2014 aplicant projectes de mediació esportiva a clubs esportius, ens n'adonem que hi ha tres factors o tres situacions que en aquest moment no s'estan donant els elements perquè no tinguem cada cap de setmana algun susto, alguna baralla, alguna excursió, alguna disputa o algun conflicte amb violència, els camps de futbol o les piscines de waterpolo, peces de futbol, sabe.
Deia que de seguida el saludàvem, doncs mira, Juanjo Capdevila, president del Futbol Sala de Castelldefels i del Club Esportiu 3 GAP. Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia.
Xavi, avui deies que volíem parlar amb en Juanjo, per què?
Doncs mira, el Juanjo, vam contactar amb ell, vam tenir la sort de contactar amb ell, i és un apassionat del món de l'esport, és una persona doncs, que quan hi ha un plantejament que pot servir per millorar doncs, això que dèiem, no? La manera d'entendre l'esport i de practicar l'esport, de seguida doncs, s'hi tira i actualment precisament ja està fent ja feina en aquest àmbit. Però en el seu dia, amb el Futbol Sala Castelldefels, prèvia a una feina que havíem fet amb altres clubs, com el Sant Andreu, el Girona, o el món del waterpolo, també amb el Sant Andreu, o amb altres clubs, ell em va demanar a veure si podíem intervenir, si podíem fer una mediació esportiva en el seu club. Ara ens ho explicarà ell, deixem que ens ho expliqui ell. I va ser molt interessant perquè ell mateix em deia, quan me parlaves de conflictes, jo pensava que no en tenia, que és una cosa que acostuma a passar, no?, en el món de l'esport. Quan vas a parlar amb els clubs, diu, vostès tenen conflictes? I diuen, no, d'això no en tenim. Però ja que hi ets, per què no ens expliques el que fas? I quan portes 20 minuts et diuen, espera, escolta, potser sí que en tenim, no? Una mica amb el Juanjo ens va passar el mateix, no, Juanjo?
Sí, bueno, la veritat és que més o menys com ho expliques, al final la paraula conflicte, jo en aquella època, l'any 2014, com dius, doncs no hi creia, amb la paraula conflicte jo l'associava més a agressió, a cop de puny, sempre meteu l'expressió, i bàsicament li vaig dir que, Xavi, dic, no sé si aquí en tindrem de conflictes, però bueno, provem el projecte i mirem, i sí, va ser ràpidament que vaig detectar que la paraula conflicte és més extensa que el que la gent realment creu.
Sí, en concret vam poder treballar, perquè al final el que fem és que els mateixos clubs ens indiquin on creuen ells que podem aplicar aquests mètodes. I nosaltres portàvem temps detectant amb les diferents modalitats esportives que la figura de l'entrenador és la clau. En moltes ocasions sempre es diu que els papes i les mames, els pares i mares que anem, aquí també he sigut, anem als camps de futbol o a les piscines de waterpolo o a les pistes de futbol sala, ens ho explicava Juanjo, no ens portem bé i que som el gran problema de l'esport, no? Perquè no... Que també, però la figura clau en aquest cas era l'entrenador i és amb l'entrenador qui vam estar treballant precisament per donar-li allò que en diuen les competències transversals. És a dir, que van més enllà de les competències tècniques, que són moltes i molt bones les que tenen els entrenadors, cada cop més, perquè es formen molt bé, però aquells aspectes més comunicatius, més relacionals, doncs tenen una miqueta de mancança, o tenen mancança, i és amb això que vam centrar-nos, perquè va sorgir un conflicte entre un entrenador i pares i mares, per lo típic, dels minuts de joc de jugadors, com juga l'equip, els resultats, no? Juanjo, va ser una miqueta així, això.
Sí, bueno, bàsicament el que tu expliques, Xavi, al final, quan un entrenador es treu el títol d'entrenador, el nivell 1, nivell 2, nivell 3, totes les competències tècnico-tàctiques sempre hi són presents, però la resta, que diguéssim que és per nosaltres, o en aquest sentit ara jo veig molt important, o passen així, com aquell que diu, ràpid, o fins i tot no hi són a les competències, diguéssim, al currículum d'aquell entrenador. I el que es va passar realment doncs era això, o sigui, sobretot una falta de comunicació o de saber comunicar el que estava passant, o sigui, la falta de minuts, els resultats no arribaven, jugadors que juguen més, jugadors que juguen més... però, bueno, sobretot era a l'hora d'explicar-se als pares el que estava passant, ¿vale? No hi havia una bona sintonia, bàsicament perquè no sabies com explicar-ho, no tenies les eines necessàries per poder crear, diguéssim, aquell bon rotllo, si se'm permet, ¿vale? I, bueno, i al final es va crear un conflicte que anava més, i al final, com es dic, és la manera que té l'entrenador de poder dirigir-se a les famílies, a l'àrbit o als propis jugadors. ¿Vale? Això crea el 50% dels conflictes dintre d'un propi equip.
Vale, una vegada, Xavi, tenim el conflicte sobre la taula, que ja sabem quin és, que és aquest, la comunicació, sobretot entre l'entrenador i les famílies, els pares, les mares... Com es comença a abordar això?
Clar, aquest conflicte, quan el Juanjo ens contacta amb nosaltres, s'expressava sobretot amb els entrenaments, amb comentaris dels pares i mares, que estaven fent ja allò petits grupets, i hi havia crítiques ja latents i manifestes, que el club, evidentment, és un club que treballa molt bé i precisament el fet de que treballi bé fa que es plantegi la possibilitat d'introduir un procés d'aquest tipus. També se manifesta en els partits, en les competicions, allà és quan hi ha, el que deies tu, no?, les emocions més intenses, i allà sí que hi ha un seguit de pares i mares doncs, que bueno, doncs fan comentaris de... donen ordres als seus fills perquè pensen que, bueno, que ells en saben de futbol... A l'entrenador, suposo, ens ho explicava a mi el Juanjo, no es veu en cor de tallar aquest tipus de situacions. Després els resultats tampoc potser no acaben d'acompanyar. Qualsevol cosa ja és motiu de crítica. El fet de que no t'acabis comunicant quan el pare o la mare t'interpel·la fa que tinguis la sensació que estiguis davant d'un entrenador tou, un entrenador que no està per la feina. Es genera un seguit de malentesos i suposicions i tot això va en augment perquè cada diumenge o cada dissabte hi ha alguna competició i bueno, és allò de veus, ja t'ho deia jo. I aquí, en aquest cas, el que vam plantejar, doncs, com havíem fet en altres casos, és que hi hagi un acompanyament a l'entrenador. Un acompanyament per ajudar-lo a que ell mateix gestioni això. És a dir, no és una persona que ve a dir-li el que ha de fer, sinó que...
Sí, al final és el que parlem. L'entrenador té moltes qualitats a nivell tècnico-tàctiques, però al final no sabe expressar el que vol a la pista. Al final, quan ja veus que els pares cronometren els minuts que juguen els seus fills, y ya comienzan a haber críticas entre es que aquel lo hace peor y mi hijo no juega, ya veo que al final está pasando algo, ¿vale? Y al final, como dice Xavi, es un acompañamiento al entrenador, donar-li eines perquè ell pugui expressar tot el que sap, perquè al final són entrenadors que en saben de la teòrico-tàctica del futbol sala, poder explicar-lo bé a pista, comunicar-ho, saber en cada moment el que fan, què no fan, que hi ha partits que jugaran uns, que jugaran uns altres, per unes qualitats fins i tot físiques dels jugadors. Mm-hmm. Bueno, és tot una manera de poder tenir a les famílies, no contentes, sinó donar-los tota la informació que han de rebre. Mm-hmm. Vale? Al final, aquí evites un conflicte molt gran.
Juanjo, deixa'm preguntar-te, Juan, a grans trets, com vius tu el procés de mediació?
Bueno, a veure, a mi és un... en aquest cas, vale? Primer, amb desconfiança. T'ho dic així, eh? O sigui, perquè va ser el que et deia, no creia en un conflicte. Quan ja veus que hi ha mecanismes que poden fer que l'entrenador canviï la seva forma d'expressar-se, la seva forma de parlar amb els pares, la seva forma de gesticular al propi camp, que és, això és un tema molt important. Bueno, al final vaig començar a creure en el projecte i veure que amb aquestes eines el procés de mediació pot servir perquè l'equip guanyi, i no parlo en resultats, sinó parlo en qualitat de l'equip, que al final a la llarga et dona una millor forma de treballar, més contents a les famílies, més contents als jugadors, el propi entrenador se sent millor amb si mateix, amb la qual tots guanyem. Que després guanyes a la pista, és perfecte. Que no guanyes, jo penso que guanyes amb una sèrie de valors, vale, que et donen un tret diferencial amb la resta d'entitats.
Que important el que està dient el Juanjo per entendre tots d'una vegada per totes què ha de significar el món de l'esport i cap on s'ha de redreçar el món de l'esport. No vull deixar-te de preguntar, Xavi, perquè el Juanjo ens deia una cosa que jo trobo és paradigmàtica, que deu passar en la majoria dels casos, i si no és així, rectifica'm, eh? Però em deia en Juanjo, al principi m'ho prenia tot amb desconfiança. Sol passar això?
Sí, i és allò que et comentava, no? Tu arribes a un club, li dius que porten uns anys analitzant situacions d'aquest tipus, perquè la situació que estem avui abordant amb el Juanjo Capdevila, que en aquest cas va ser una persona innovadora a l'hora de plantejar i obrir-nos les portes a poder treballar, passa a tots els clubs de qualsevol modalitat esportiva. És a dir, aquí no salva ningú. Fins i tot ni el rugby avui es salva. És a dir, l'entrada també de pares i mares que no han jugat al rugby significa que aquests pares i mares no coneixen l'esport, i, per tant, centrem-nos, eh? Pares i mares, quan fan tot això, pensen que estan ajudant. És a dir, quan tu els preguntes, ells creuen que és la manera d'ajudar a que l'equip, el club, vagi millor.
Aquest és el problema, no?
Clar, perquè ells no tenen... no tenen una font de formació o de cultura i actitud de com s'ha d'animar. És a dir, animen com han animat quan van a una competició professional, on malauradament avui encara la gent diu autèntiques bajanades i crítiques als propis jugadors, renya a uns i altres, es deixa fer tot, no? Quan ell diu la desconfiança és perquè això... fins ara no s'havia aplicat, i és una cosa nova. I és allò que dius, bueno, una cosa nova que mai s'havia aplicat en el món de l'esport, vols dir que funcionarà? I nosaltres li dèiem, no pateixis, ho hem analitzat amb altres clubs, hi ha clubs que tenen un model on fan que els pares puguin parlar directament a l'entrenador, i hi ha models de clubs on no deixen parlar amb ningú. Escullen el model que escullin, els pares i mares no marxen de la grada, no se'n van dels partits, estaran allà dia i nit, i el que volen és ajudar. Fins a quin punt? Doncs que quan hi ha un problema a la pista, o hi ha un problema en el camp de joc o en la piscina, ells es posicionen a la defensiva, en la defensa dels equips i els jugadors, però ho fan, com deia, amb aquella manera més agressiva. Uh-huh. I, per tant, aquesta ajuda no és tal. Què cal fer des del club? Què és el que van fer des del Futbol Sala Castelldefels? Explicar-los com havien d'actuar, perquè ells també formen part d'aquest equip o d'aquest club. Són també... una part importantíssima. I, per tant, han d'anar tots a l'una. És a dir, han de ser els teus aliats i han d'entendre com treballar. Se'ls ha de tenir en compte, se'ls ha d'incorporar dintre el projecte, se'ls ha de dir com treballar. Com? T'explico.
Xavi, al final són peça clau.
Claro. Són ambaixadors del teu club.
Mira, és a dir, abans de respondre amb com, Xavi?
Perdó.
I m'agradaria... No, i m'agradaria que m'ho responguéssiu tots dos. Des de visions diferents, des del president del Futbol Sala de Castelldefels i des de la visió de mediador. Com s'explica tot plegat perquè tant entrenador com famílies no sentin en cap moment que el que estàs fent és una certa tutela?
Juanjo, com ho van fer ja, a Futbol Sala?
Bueno, al final el que fem és fer-los partícips del joc, vale? Dintre de lo que és la visió des de la grada, i que són, els hi fem sentir part important del projecte del club, ¿vale? Ells formen part, ells són part vital, ¿vale? Els seus fills estan allà perquè ells volen, amb la qual cosa l'únic que fem és reeducar-los de la millor forma perquè el partit s'ho passin bé. Al final, recordem que els nens i nenes que venen a jugar a futbol sala tenen un objectiu que primer és passar-s'ho bé, ¿vale? Que siguin feliços fent aquest esport i que practiquin l'esport. Amb aquestes formes conductuals una mica, diguéssim, com deia el Xavi, agressives, el que estan fent és perjudicar el propi esport, el seu fill i ells mateixos, ¿vale? Perquè al final el que no pots fer és anar a les grades a treure tot allò que no has pogut treure a la feina, amb els amics o el que sigui. Tu vas a la grada a disfrutar del teu fill i de l'esport que practica el teu fill. Amb la qual cosa, el que sí, els hi fem de tutela, bueno, els hi expliquem que són partícips i que han de ser-hi sí o sí de la millor forma possible.
Correcte. Igual que et dèiem que vam estar ajudant els entrenadors pre, durant i post els partits, és a dir, abans de començar un partit, com estava, com es troba, com serà avui el partit, com anirà, qui hi haurà la grada, qui hi haurà... El durant és important, el que deia el Juanjo, mira de tenir, precisament pel mateix equip, una comunicació no verbal que no es vegi disruptiva, mira de no enfadar-te ni amb l'àrbitre, mira de no criticar les decisions, mira d'estar pel joc i pels nanos, i el post és... Parla després un minut amb els pares, explica'ls com ha anat el partit. Si hi ha alguna qüestió personal, convida'l el dia següent a una reunió, parleu... És a dir, troba els espais i els moments. I amb els pares i mares el que se'ls proposa habitualment és tallers que tenen a veure amb qüestions que van més enllà de l'esport, perquè al final, com diu el Juanjo, el que trobem moltes vegades és una actitud i una conducta que té a veure amb el dia a dia, és a dir, la forma de respondre davant de situacions difícils, situacions crítiques, situacions que emocionalment ens porten molt amunt, i el que li oferim són tallers com gestió emocional, resolució de conflictes, comunicació, que també es ajuda amb ells en la relació amb els seus fills, sé que abans ho parlàveu, és a dir, va més enllà d'una qüestió merament esportiva, i també amb el club, és a dir, entenem que el club també ha de fer una aposta per aquesta mirada mediadora on integra a tothom a l'hora de prevenir, és a dir, no cal que hi hagi un conflicte, sinó a l'hora d'entendre les diferents visions i percepcions del que s'està fent.
Jo entenc que al final els presidents cadascú fa el que volen amb les seves juntes, però jo entenc que una part pressupostària del club ha d'anar amb aquest enfoc, amb donar eines als entrenadors o fins i tot a les famílies a que hi hagi un bon comportament, hi hagi una sèrie de valors, que és el que tu vols ensenyar amb aquells jugadors i jugadores. I per això quan em deien, ja, però és que això té un cost, dic, ja, té el mateix cost que fer una sessió tècnica amb un entrenador, fer una sessió... Sempre parlem de la part tècnica tàctica de l'esport, però mai parlem de lo que comporta també l'altra part de l'esport, ¿vale? Que són les famílies, i nosaltres doncs, creiem que apostar per això és una inversió.
De seguida li pregunto a en Xavier Pastor per les conclusions de tota aquesta feinada que fa sempre. Abans, però, Juanjo, de què ha servit la mediació i com està ara el club, el futbol sala Castelldefels?
Bueno, ens ha servit per tenir experiència a l'hora de resoldre-la. O sigui, al final, els problemes sempre existiran. I de fet, tenim, a data d'avui, fins i tot un conflicte molt similar al d'aquella època. Bueno, ara ja sabem com afrontar-lo, ja sabem el que hem de fer, ja sabem amb qui hem de parlar, com fer-ho, i la veritat és que ens serveix per això, per intentar que aquest conflicte no arribi a més, ¿vale? I reduir l'ansietat de tothom i poder treballar per tenir les millors condicions possibles. A nosaltres la mediació ens ha servit per tenir experiència a l'hora de resoldre els conflictes.
Xavi, de seguida deia, et pregunto per les conclusions. Abans, però, fent una mica broma, em deia, no li preguntes que avui no el tenim per això. És que ja m'has picat. Juanjo, tu et dediques també a la Kings League i a la Queen League.
Sí. Em dedico, bueno, soc el team manager d'un dels clubs, de l'X Buyer Team, i sí... hi ha molts conflictes.
Això t'anava a dir, els conflictes allà són magnificats?
Bueno, al final pensa que és un show, ¿vale? I dintre d'un show hi ha moltes persones que volen tenir el seu espai, moltes egos, si em permeteix l'expressió, sí, també. I bueno, al final tenim una sèrie de conflictes, també fins i tot amb els minuts de joc. Pensa que és un partit molt ràpid de 40 minuts, que al final acaba jugant 30, perquè una sèrie del Dau, que si tal, que si el doble... al final jugues poc i al final són molts jugadors i jugadores, amb la qual cosa també hi ha conflicte per aquest tema, Clar, jo per estar aquí pues, no quiero jugar, però al final tenen un contracte laboral que també han de jugar. Bueno, és una sèrie de problemes que es magnifiquen i molt més de lo que la gent es pot pensar perquè per lo que es veu a internet.
No hi ha entrat encara, no? A la...
No, no. Mira, precisament el Juanjo i l'Ameri, que fan un tàndem molt bo professionalment, es van formar fa un any.
De Xavi, si vols parlar amb ella, la tenim aquí al costat. També.
Molt bé. Te saludo, l'Ameri. Doncs, precisament, van explicar que s'havien posat en aquesta història tan interessant, que és la Queens League i la Kings League, i que precisament ells veien, no només per la feina que feien al futbol sala Castelldefels o el Gavà, sinó també amb aquest tema que calia... que es volien formar en aquest àmbit i s'han format i estan fent una feina molt bona i m'expliquen moltes coses que estan fent. Jo volia tornar una mica enrere en el sentit de que els entrenadors, penso que aquí tenen una oportunitat. Aquells clubs que puguin aplicar aquest tipus de processos, que insisteixo, no cal que hi hagi un conflicte, perquè finalment en algun moment es donarà d'alguna manera, però per prevenir-los, per treballar-los millor a nivell curricular, aquest tipus de experiències i pràctiques o de coneixements els anirà molt bé, perquè al final tots els entrenadors volen anar pujant en el seu propi, en la seva trajectòria professional i es aniran trobant amb reptes i conflictes més importants. Els pares i mares, amb un club que té aquest tipus de protocols, tots els tenen, però que els apliquen, que saben com aplicar-los, es trobaran més a gust, perquè al final es tindran en compte, els ajudaran a animar i els donaran coneixements que no només aniran a l'àmbit esportiu, sinó en qualsevol àmbit de la vida. I els clubs també milloraran el seu prestigi i amb la seva imatge. Al final hi ha una competició molt important avui, una competència molt important avui en qualsevol en el nostre país, perquè hi ha molts clubs, hi ha molts nens i nenes que volen practicar esport, i aquestes coses fan que decideixin cap a una banda o cap a l'altra. Per tant, aquest tipus de processos, si es mantenen en el temps, que no són només flor d'estiu, quan tens el conflicte, sinó que es mantenen de forma estructural dintre de l'organització, ajuda molt, molt. I finalment, això s'ha demostrat, tot i que el Juanjo, bueno, si guanyen bé, si no guanyen també, que l'estabilitat, el gestionar conflictes de forma estable, parlant amb espais de treball, amb espais de trobada, on tothom pot dir la seva, on tothom troba la resposta a la seva interès i necessitat, fa que els resultats arribin. És més difícil. És a dir, el conflicte no et fa inestable, et fa molt estable i molt fort, si saps gestionar. Per tant, hem descobert que quan tenim aquests processos, els clubs milloren. És a dir, guanyen lligues, guanyen competicions, guanyen amb qualitat de joc, no?
I Xavi, seguint la teva línia, si ara faré un petit incís, ¿vale? He tingut la sort de també poder formar els tutors de joc, que són els àrbits del Consell Esportiu del Baix Llobregat, ¿vale? Ells al final són part molt important, i donar-los aquestes eines per poder tenir mecanismes de com comunicar-se també ells mateixos. Al final són àrbits, però bueno, són persones, i si no tenen aquella forma, com dic, d'expressar-se amb els jugadors, amb les decisions que prenen, no és perquè sí, sempre hi ha una explicació. Vull dir, ens ha servit també al dintre del Consell Esportiu del Baix Llobregat per fer feina i que els conflictes disminueixin.
Juanjo Capdevila, president de Futbol Sala Castelldefels, del Club Esportiu 3 GAP, team manager del club... ja m'ho diràs tu, això com es diu?
X-Buyer.
X-Buyer, de la Kings League i Queens League. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia, com avui, explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé, una abraçada ben gran.
Moltes gràcies.
Gràcies, Juanjo.
Una abraçada.
No me n'en sortia, he vist aquí l'X-Buyer aquest. I això que...
Costa una mica, a mi també va costar. Sí. Ho he de dir.
Xavi,
sí.
Gràcies, eh?
A tu,
a vosaltres. Que vagi bé.
Dilluns.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Vols continguts exclusius? Segueix Ràdio Estel a les xarxes i troba-ho tot. Més actualitat, més entrevistes, més música, més de tot. Ràdio Estel també a les xarxes. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Clavat, 5 minuts que passen de 2:15 del migdia, nova setmana, nou dilluns, moment de tornar a obrir les portes d'aquest espai del Viure en Salut, espai que continua els matins aquí a la nostra sintonia a Ràdio Estel, dins dels continguts de la caravana, moment en què Joan Trias respira una mica enmig del matí, s'agafa aquest petit descans i surt per la porta de la història. Ja sabeu que cada dia, de dilluns a dijous, aquí em teniu portant endavant aquest espai, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut, també de benestar, de la mà experta dels amics de Marnis. Per tant, canvia la caravana, marxa Trias una estona i torna en res el saludem, el doctor Jacinto Valverde, el nostre doctor, la seva saviesa, l'elegància i l'humor, en directe des de Madrid. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la una del migdia. En realitat no, estem oberts 24 hores. Podeu enviar el missatge quan us vingui bé, missatge per escrit, missatge de veu. L'espai sí que dura fins a la una del migdia, però nosaltres oberts 24 hores. Com podeu enviar-nos aquests missatges? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Molt important aquest número que ens acaba de dir la Bet, la veu de la casa. Aquest és un espai per vosaltres, pels qui ens escolteu, obert a respondre els vostres dubtes de salut i benestar. Per tant, ens podeu i ens deveu enviar nota de veu o nota per escrit al nostre número de WhatsApp. És aquest, el 663-99-30-62. 663-99-30-62. Aquí ens exposeu allò que us preocupa, allò que us fa una mica la guitza, alguna consulta per vosaltres, per la vostra família, pels vostres amics, el que considereu. Estem oberts a rebre qualsevol dubte, el que tingueu. Que no us ve bé enviar un missatge amb aquesta via de contacte, també tenim un correu electrònic. Us recordo l'adreça, és lacaravana@radioestel.cat. lacaravana@radioestel.cat. Aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta i nosaltres encantats, encantadíssims de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Per tant, moment àlgid del matí del dilluns en què tornem a escoltar la seva veu, encantats de fer-lo. Ara saludem al doctor Jacinto Valverde, que ja nos està escuchando. Buenos días, doctor.
Hola, Rafa, buenos días. ¿Cómo empieza la semana?
Pues mira, la semana bastante bien, porque por suerte he descansado muy bien esta noche, por lo tanto el lunes se afronta de manera diferente. Qué importante el descanso, Jacinto, como siempre.
Mucho, hombre, claro, por supuesto, eso es fundamental. Eso es fundamental. Comer bien, dormir bien, ya lo dice el refrán, en la cama que hay rendido.
Y un poquito de deporte, ya tendríamos el estilo de vida saludable.
Correcto.
Que tanto repetimos, porque al final es muy importante para prevenir muchas cosas. ¿Tu fin de semana qué tal, Jacinto? ¿Cómo ha estado?
Bien. He tenido alguna que otra actividad, pero ha estado entretenido y ha estado bien.
Bueno, pues
diferente. Bien, me ha gustado el fin de semana.
Estupendo, pues lo celebro. El mío también, la mar de bien, la mar de tranquilo, con momentos de más relax, con la familia sobre todo, que evidentemente es momento para ello, y la mar de bien. Bueno, pues ya nos encontramos en un nuevo lunes, la última semana de febrero. El viernes estrenamos mes, recordemos que este febrero es de estos de 29 días, por lo tanto tenemos un día más de lo habitual, de lo que viene siendo habitual en este mes. Cada 4 años aparece el 29 por ahí. Entonces, un nuevo lunes, yo creo que tenemos que oficializar que es día para consejos, buenos consejos
para ayudar a los oyentes a empezar la semana y el día con energía, porque ya sabemos que esos pequeños desajustes del fin de semana, el irnos a dormir un poquito más tarde, levantarnos un poquito más tarde, luego a veces lo pagamos con el lunes. También muchas veces es una cosa mental, ¿eh? Porque dices, madre mía, con lo gusto que estaba yo en mi casa y disfrutando de esto, de lo otro, pues ahora tenemos que volver a la rutina, que al final si no la tenemos también la echamos de menos, ¿eh? Pero a veces da un poquito de pereza y nos sentimos un poco más, ¿cómo decirlo?, con menos reprise de lo habitual. Y yo creo que los lunes es buen momento para recordar, primero, cómo podemos animarnos, cómo podemos tener un poquito más de energía, y luego si hay algún complemento alimenticio que en este sentido nos pueda ayudar, de los que tiene Marnis, que siempre son fantásticos.
Bueno, yo siempre se me ocurre pensar cuando llega el lunes y te suena ese despertador, ahí, o sí, la alarma que cada uno tenga puesta para despertarte, bueno, piensa primero, joder, qué suerte tengo, que bueno, que he despertado.
¿Sí? Hombre, eso ya de entrada es un regalo.
Eso lo primero, por sí, supuesto, sí, eso ya es un regalo.
Sí.
¿Qué suerte tengo de poder ir a trabajar? Mm. Otro segundo regalo. ¿Me pueda gustar o no me pueda gustar?
Sí, sí.
Y a partir de ahí, pues cambiar tu chip y en vez de pensar todo en negativo, hay que ver qué rollo, inicio de semana, pues hacer un cambio en tu estructura mental de todo lo contrario, pues eso, qué bien que he despertado, que estoy en casa, me voy al trabajo, me guste o no, pero tengo trabajo, y a partir de ahí cambiar en positividad lo que es negativo, ¿vale?
Mira, a mí me encanta que comentes esto, Jacinto, si me permites, porque al final sí que es cierto que muchas veces nos olvidamos de los dones, los regalos, las suertes que tenemos en esta vida, las normalizamos, nos acostumbramos y nos olvidamos que si esto no lo tenemos, bueno, la vida se complica bastante. Entonces, este idea del cambio de mentalidad, de pasar un poco de bueno, hay una expresión que a mí me gusta, que no sé si es muy estándar, pero en casa la hemos utilizado mucho, que es remugar, remugar, decir, bueno, esto, lo otro, lo demás, quejarte. Oye, pues no, centrémonos en lo bueno, en lo positivo.
Sí,
esto siempre es bueno.
Yo creo que es ahí la cosa. Yo creo que hay que disfrutar de las pequeñas cosas. O sea, porque es lo que tú te vas a... Es tu día a día. Entonces, disfruta del momento, disfruta de que alguien llegue y te diga hola, buenos días, con una sonrisa.
Ay, sí.
De que alguien te dé un abrazo. De que te diga alguien, vamos a tomar algo. De que alguien se siente contigo a charlar.
Sí.
De que yo ahora disfruto este momento contigo y con los oyentes. Lo disfruto al 100%. Son pequeñas cosas que te hacen que tu día a día sea mejor. ¿Vale? Yo creo que es una forma de afrontar la vida que nos vendría muy bien si todo el mundo pudiéramos hacerlo, ¿no?
Por supuesto.
Pero bueno, vamos un poquito más allá. Vamos a ayudar a esa gente que, a pesar de que psicológicamente está bien fuerte, físicamente se encuentra cansado. Por las circunstancias que sea, siempre y cuando no haya una enfermedad detrás que te lo produzca.
Sí,
¿vale?
Sí, sí.
Típico cansancio acumulado por semanas de trabajo, de no dormir bien, o incluso que has empezado a hacer deporte y te encuentras más cansado, o has estado sometido a un cuadro de pequeña enfermedad que te ha dejado un poco también físicamente agotado, ¿no?
Sí.
Ya sabes, Rafa, jalea real pura,
hombre,
polen abierto,
ay,
propóleo y vitamina E, nuestra gran complemento alimenticio, que es el Royal Provite de 5.000.
Estupendo, el Royal Provite 5.000, ¿eh? Sí, evidentemente, esta idea que nos ha regalado Jacinto Valverde, cambio de mentalidad, es una grandísima idea, se puede ir trabajando si sois de esas personas que sois un poquito negativas y os cuesta un poco ver el sentido luminoso de la vida, lo trabajamos, pero bueno, si por circunstancias de cambio de ritmo, de lo que sea, de deporte, de que has salido de una pequeña, de un catarro, lo que sea, te encuentras con un poco menos de energía de reprise, el Royal Provite 5.000 con esta mezcla de productos naturales os va a ayudar, nos va a ayudar, no lo penséis, a tener un poco más de fuerza, un poco más de energía y de afrontar el día con mejor ánimo. Porque cambia mucho, ¿eh? De sentirte ágil, fresco, a sentirte un poquito pues cansado o apagado. Cambia mucho el día y se nota. En este sentido, Marnis, ya sabemos que está ahí para ayudarnos y este producto es fantástico. Royal Provite 5.000. Primera recomendación de Jacinto Valverde. Yo recuerdo que los productos que nos recomienda el doctor els podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. També podeu consultar la pàgina web de Marnis, que és fantàstica, trobareu allà tot el seu univers, però jo us recordo que sobretot són productes de proximitat, productes de proximitat, i els podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies, també la vostra herbolisteria de confiança. podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Pues doctor, pasamos a las consultas directamente.
Venga.
Que nos van llegando al correo, también llegan algunas por WhatsApp, pero sobre todo la gente utiliza mucho el correo. Tenemos a Marta de Sitges, que tiene 40 años, y entonces ella dice que ha estado escudriñando un poco, investigando sobre las opciones de suplementos, y entonces se ha encontrado con los conceptos liposomado y liposomal. Entonces dice que le gustaría, me ha parecido interesante porque más que un problema es que esta persona es inquieta, yo siempre lo digo, si tenéis cualquier duda también Jacinto está para esto y este espacio aquí en Radio Estel. Dice que le gustaría entender mejor las diferencias entre las dos tecnologías basadas en los liposomas y cuáles son las ventajas de cada una, si hay diferencias, si no. Entonces dice que agradecería esta orientación. Y bueno, se pone en nuestras manos para ver qué le podemos explicar y que agradece mucho la ayuda.
Bueno, decir que liposomado y liposomal es lo mismo.
Ah, vale, vale, porque aquí, mira, ¿ves? Yo también cuando lo he leído digo, ay, yo no lo tengo claro. Pero he dicho, una posibilidad es que sea igual con diferentes terminologías, sí, sí.
Bueno, es una nueva técnica basada, como tú dices, en los liposomas y aplicada a la farmacología. ¿Qué podemos decir de esta nueva técnica? Uh-huh. Pues son nuevas presentaciones que se pueden hacer de algunos complementos alimenticios o incluso de algunos fármacos, uh-huh, que mejoran la biodisponibilidad del producto,
vale,
facilitan la absorción del principio activo, uh-huh, protege y mejora la estabilidad del propio principio activo dentro de nuestro organismo, permite una liberación rápida o avanzada de este producto, y luego a nivel de la piel, si son complementos que se apliquen por vía tópica, pues penetran mejor a nivel de la piel, con lo cual la hidratan mejor y su absorción a través de la piel es mejor.
Uh-huh.
Son todas ventajas. ¿Qué ocurre? Que como es una técnica novedosa y es más compleja, encarece el producto al estar en esta presentación.
Vale.
Pero bueno, es una gran ventaja los productos que vengan, que puedan venir liposomados, por supuesto que sí.
Vale, entonces, si lo entiendo bien, es cualquier producto o los que se puedan trabajar con esta técnica, de alguna manera la potencian, ¿no? Es esto.
Exactamente. Se hace más fácil la absorción, con mejor penetración, con mayor biodisponibilidad,
vale,
con mayor aceleración. O sea, son todo beneficios los productos o los fármacos que vengan con la presentación liposomada o liposomal, es una ventaja.
Perfecto. Bueno, pues mira qué bien, porque al final lo leemos en Marnis, lo escuchamos también.
Ejemplo, Marnis tiene la vitamina C1000 liposomada.
Vale.
¿Vale? Mm. Eso te va a hacer que tenga muchísimo más actividad que una vitamina C normal. Tiene la melatonina liposomada, el melatobí,
sí,
que viene en gotas. Pues bueno, la absorción va a ser mayor y va a ser quizá un poquito, donde a lo mejor no llegue la absorción de la cápsula, te puede llegar la liposomada. Y, por ejemplo, son dos ejemplos claros que tiene Marnis, ¿no?
Pues está muy bien, porque el melatobil lo vamos recomendando para las situaciones que se requieren. Y luego, además, tenemos aquí cuñas aquí en la radio que también recomiendan estos productos. Y yo, justamente, me ha llamado la atención este correo porque digo, mira, esta oyente se ha fijado en estas palabras, pueden ser muy interesantes y descubriremos un poco exactamente esto del liposomado o liposomal, qué sentido tiene. Por lo tanto, muy didáctica esta respuesta. Seguro que Marta de Sitges la ha agradecido y ahora ya sabe que si puede dejarse las pelas, es como el premium, digamos, el producto.
Sí.
Es el mismo, pero la versión premium viene liposomada y, por lo tanto, su efectividad, su rapidez, su potencia es mayor en el ámbito que ese complemento alimenticio pues trate. Fantástico. Una duda resuelta también para mí, en este caso, que he aprendido un poquito más, y para cualquier oyente que nos haya escuchado esta parte. Pues vamos con Joan. Pasamos de consulta, vamos con Joan Riera, de Manresa. Dice que tiene 55 años. Dice que con la llegada de la primavera, aquí ya intuimos de qué va a ir la consulta, suele experimentar fatiga, falta de energía, dificulta su día a día, ¿eh? Entonces, él dice que tiene intuye que tiene esta astenia primaveral y le gustaría saber cómo puede pues enfrentarla, intentar suavizarla, tratarla de manera natural. Pide recomendaciones, dice que está buscando opciones y agradece de entrada los consejos que podamos darle.
Bueno, de entrada le voy a recomendar algo que le va a venir bien, no tan, tanto para la alergia primaveral como también un poco para la astenia.
Vale.
Pero hay que tomarlo de forma continuada.
Muy bien.
No me lo tomo y me hago efecto inmediato. No. Para el tema de la alergia le hará efecto en años posteriores. Uh-huh. Para la astenia quizás un poco antes.
Vale.
Omega 3, Omega Mar 1200.
Perfecto. ¿Vale?
Dos cápsulas juntas en una única toma diaria, ¿vale? Uh-huh. Y para mejorar esa astenia, que sí es verdad que hay gente que no tiene ese cansancio, pues el que acabamos de nombrar, el Royal Provite 5000.
Exacto.
Un vial todos los días antes del desayuno.
Perfecto. Entonces, astenia, que es un término que yo relacionaba...
Astenia es cansancio.
Cansancio, ¿eh? Vale, vale.
Sí.
Porque...
El término astenia... es el término médico para definir un cansancio.
Uh-huh, perfecto.
Solamente.
Vale.
Tener una astenia primaveral, una astenia postvacacional, una astenia unida a cualquier tipo de enfermedad. Es un término completamente médico que significa cansancio.
Perfecto. Porque yo cuando lo he leído, en mi ignorancia, evidentemente aquí estoy también para aprender estas cosas, y además en estos meses que llevamos mucho he aprendido, me congratula, la astenia la he relacionado directamente con síntomas de alergias. Y no, en este caso es como un efecto secundario.
No. ¿Qué va? Sí. La astenia simplemente define cansancio.
Vale.
Es un término médico que define cansancio. Ahora tú tienes que ponerle los apellidos a ese cansancio.
Perfecto. ¿Sí?
Que pueden ser de diversas índoles, ¿no?
Sí.
Muchas veces es una manifestación, muchas veces, de un problema que puede ser orgánico o psicosomático, ¿vale?
Uh-huh.
Porque tienes síndromes que pueden cursar con cansancio, ¿vale? O sea, igual que tienes la fibromialgia, tienes el síndrome de astenia crónica.
Sí.
Ojo, cuidado, ¿vale? Que ahí no se sabe muy bien por qué se produce, que puede haber un componente psicosomático importante. Luego tienes la astenia típica de los síndromes que cursan con algún tipo de tumoración, que muchas veces producen cansancio, ¿no?
Claro.
O sea, es simplemente una manifestación de un problema, punto.
En este caso podríamos equipararlo al dolor, evidentemente, con el matiz del cansancio, no tanto del dolor. Uh-huh. Bueno, pues para mejorar esta astenia, el Omega Mar 1200, ya como hemos escuchado al doctor Jacinto Valverde, dos cápsulas juntas a lo largo del día, y esto va a ayudar y a mejorar a largo plazo los síntomas que pueden aparecer en el sentido de las alergias, etcétera, lo que cuando llega la primavera se acrecienta, y luego con la astenia, pues el Royal Provite 5000, esta mezcla de complementos naturales que ya hemos nombrado al principio de la sección en los temas generales, pero que en este caso para este oyente pues seguramente va a ir muy muy bien. Perfecto, pues otra consulta convenientemente solucionada. Vamos con Laura, nos escribe desde Sabadell, tiene 30 años y a ver, porque ahora estoy mirando para adelantar algo. Bueno, leo directamente. Dice: buenos días, doctor Valverde. Soy Laura de Sabadell. He escuchado que el propóleo... porque decía, ¿ves? Esta consulta me suena que iba por algo también de curiosidad y muy concreto. El propóleo tiene múltiples beneficios para la salud, pero me gustaría entender específicamente qué nos aporta este producto natural. ¿Podría explicarme sus propiedades y cómo podría incorporarlo a mi rutina diaria para obtener sus beneficios? Estoy interesada, etcétera. Gracias por su atención. Pues esta es la consulta de Laura de Sabadell, que se interesa por los efectos beneficiosos del propóleo.
Bueno, el propóleo ya lo utilizaban hasta en la antigua Grecia. O sea,
es de estos productos de toda la vida, de toda la historia.
De toda la vida, sí. Porque es un gran antiséptico,
¿vale?,
para cualquier tipo de herida que pueda llegar a tener.
Uh-huh.
Y luego también mejora nuestro sistema inmunitario. Entonces, por eso se utiliza siempre en casi todos los complementos alimenticios que quieres. Mejorar tu sistema inmunológico y al mismo tiempo evitar que haya posibles infecciones.
Uh-huh.
Tratar y curar las cicatrices, quemaduras,
vale,
heridas en la piel, úlceras y luego todo tipo de infecciones, ¿vale?
Porque,
bueno, pues para cualquier tipo de infección vírica, bacteriana e incluso micótica, quiere decir por hongos, puedes utilizar la eficacia del propóleo.
Perfecto. Perfecto. Pues respuesta acotada para Laura en este caso. Le va a beneficiar en este sentido que nos ha explicado ahora mismo Jacinto, sobre todo para prevenir infecciones y como antiséptico también. Pues Marnis tiene una gama de productos amplia, muy amplia, que incorpora el propóleo y que van en este sentido. Respuesta para Laura de Sabadell. Y vamos con la cuarta de las consultas que he seleccionado para este lunes. En este caso es Jordi Soulet, de Reus, 45 años, dice que tiene, y saca uno de los temas clásicos, los dolores de cabeza. Dice que ha estado experimentando dolores de cabeza frecuentes que afectan evidentemente a su ritmo de vida, también en el trabajo. Entonces dice que no quiere recurrir constantemente a analgésicos de farmacia y está buscando enfoques naturales para manejar este problema. Entonces se pone en nuestras manos, en tus manos, Jacinto, y agradece mucho la orientación de entrada. Pues este es el tema, Jordi de Reus, y además va muy bien, porque los dolores de esta consulta, quiero decir, porque los dolores de cabeza siempre, yo creo que son uno de los males más comunes entre nuestra generación y en la actualidad. Por lo tanto, los consejos que le des a Jordi van a servir seguro para mucha gente.
Sí, aquí desde el punto de vista de la complementación alimenticia vamos a ayudar mejor desde el punto de vista de la prevención que lo que es aliviar el dolor de cabeza en sí.
Sí,
porque una vez que se establece el dolor de cabeza, o empleas analgésicos muy poderosos o muy potentes, o no hay nada que hacer, ¿vale? Entonces lo que vamos a intentar es, bueno, pues que esas migrañas o esas cefaleas cada vez se espacien más en el tiempo, y cuando se desencadenen sean menos intensas. Para eso tiene que tomar de forma continua y constante el efecto de los omega 3. A mí me gusta en este caso utilizar el DHA Complex.
Perfecto.
Dinamarca, Huelva, Andalucía Complex. Una capsulita todos los días del año, duela o no duela tu cabeza. Y luego otro consejo, este ya de saber más el diablo por viejo que por diablo.
Vale.
Tómate tu analgésico al primerísimo síntoma de tu dolor de cabeza. Cuando ni siquiera llega a ser dolor, cuando es una molestia o un rum rum, como dice la gente, tómate el analgésico en ese momento. No digas, no es nada, se me pasará. No. Tómatelo porque es el momento de cortar el dolor de cabeza.
Es ese momento en que todavía no te duele, pero ya intuyes, es como si lo vieras desde lejos, es como una especie de niebla, que se va acercando y te va envolviendo. Yo lo digo porque a mí me pasa, y está muy bien dar el primer paso, avanzarte a que el dolor llegue, y de esta manera o lo evitas por completo, o si llega es mucho más leve de lo habitual. Y luego el DHA Complex, los efectos del omega 3, que en este caso también van a ayudar. Por lo tanto, Jordi Solé de Reus, toma buena nota. DHA Complex, el producto natural de Marnis, que te puede ayudar con estos dolores de cabeza recurrentes que estás sufriendo. Yo us recordo, abans d'acomiadar al doctor, que els productes que ell ens recomana els podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. També podeu consultar la pàgina web de Marnis, allà està tot el seu univers. És molt extens, és molt visual la pàgina, fa molt goig, però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Jacinto, mucho ánimo con el lunes, gracias por tus consejos, en nombre mío, que siempre aprendo mucho, y de los oyentes, y mañana más y mejor,
por
si
supuesto.
Cabe.
Por supuesto.
Un abrazo.
Buen día. Hasta luego.
Doncs estrenada la setmana, estrenada el dilluns, una nova ocasió d'escoltar els consells de Jacinto Valverde, que sempre van molt i molt bé. Per tant, esteu farcits de consells mèdics quan estem a punt d'arribar en minut i pico a la una del migdia. De seguida el recull informatiu en el butlletí d'aquesta hora que ens faran Júlia Julbe i Pol Corredoira als esports, i després torna a Trias a seure aquí a la cadira del conductor. No es posarà Trias, en aquest cas, sí. Doncs tindrem l'hora del videojoc, la secció dels dilluns, de la mà de Joan Cebrián, que avui ens parlarà del fenomen Final Fantasy, i després seguirem amb tecnologia, perquè connectarem a Mol Magiró, que ja corre per el Mobile World Congress, a veure què ens explica. tenim expectatives perquè sembla que hi ha cotxes voladors, i rematarem el programa, si tot va bé, amb una mica de bona vesprada i dels xurs, a veure com estan els xurs revolucionats, com sempre, els dilluns. Per tant, un hora per davant de la caravana. Això és Ràdio Estel, això és El Matí a Ràdio Estel.
Ve de gust quan a tu et vingui de gust. I si sona bé, és que és Ràdio Estel. És l'app de la teva emissora de referència. Perquè ens escoltis en directe, perquè t'enganxis als nostres podcasts, perquè et descarreguis els àudios que més t'interessen. Tant per iPhone com per Android. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.